Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juanjo Suñé.
Una dona de 35 anys està hospitalitzada greu després d'haver estat apunyalada al coll aquesta matinada a Costitx per la seva exparella. L'home ha trencat l'ordre judicial d'allunyament que tenia respecte de la víctima i l'ha abordada quan ella havia sortit d'una festa amb uns amics als afores del poble. L'atac masclista ha estat condemnat pel delegat del govern central, per la presidenta del govern autonòmic també, i pel bala de la localitat. El 900-1789-89 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Illes Balears. Aquesta és la notícia de portada d'aquest informatiu migdia del cap de setmana d'IB3 Ràdio. En tenim més sumaris. Treballadors autònoms han sortit al carrer avui per reclamar unes millors condicions a la feina, sobretot quant a les garanties i les prestacions socials, com ara en les baixes laborals, en els permisos de maternitat. Aina Riera, bon dia.
Es queixen d'una pressió creixent quant als impostos i la burocràcia i a les PTUs, és tot amb l'agreujant de l'encariment del cost de la vida i la temporalitat laboral.
Cada vegada és més complicat. No vol dir que siga mesos vista o el millor any vista, sinó que es va, és una gota.
En verano sí se gana un poquito más de dinero, pero ahora se gana mucho menos. Entonces al final se equilibra todo el año.
I una jove que avui té 27 anys, però que la seva família no ha tornat a veure des de que en tenia 15, continua desapareguda sense cap pista de què va passar amb ella els 12 de desembre. D'aquesta setmana farà 12 anys, a Sant Malena Ortiz.
I com cada any lluitant contra l'oblit d'ella i del car, reivindicant els drets de Malena, amics i familiars s'han concentrat a Santa Ponça. La investigació continua oberta i activa, però la mare voldria més recursos, tots els possibles, per mirar de saber què va passar i trobar-la. És Natàlia Rodríguez.
Malena tiene derechos y que no se están cumpliendo. Y sobre todo eso, la premisa de prohibido olvidar.
I en clau política, sobretot, avui han sonat els clams contra el govern de Pedro Sánchez llançats des de Madrid pels ciutadans que s'han acollit a la crida del Partit Popular. La presidenta Balear ha estat present.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que el sanchisme està a la presó i que ara ha de sortir del govern.
Ni un dia més de este gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad.
I encara en clau d'informació estatal, la Generalitat de Catalunya no descarta demanar l'activació de la unitat militar d'emergències davant el brot de pesta porcina africana detectat en exemplars de porc senglars a la serra de Collserola, a Barcelona.
Ja són dos els casos d'infecció confirmada i n'hi ha 12 més pendents de confirmació. Es mantenen les mesures preventives en precinte a la zona afectada per evitar la transmissió a granges porcines. Es treballa també per mantenir la confiança dels mercats importadors de porc espanyol mentre la situació es mantingui localitzada i controlada.
I en els esports, per aventura, si heu estat pendents d'aquesta sintonia sobre Utjà, hi ha hagut diversos partits de futbol, per exemple, el de l'Eivissa. Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Destacar Primera Federació, el primer triomf 3-0 de l'U d'Eivissa amb Miguel Álvarez a la banqueta, mentre que Segona Federació, l'Atleti Balears, és l'únic equip que ha guanyat, en aquest cas 1-2 a Lleida. La resta en pas de l'Andrats al Camp del Torrent, 2-2, i 0-0 de Poblenys i Porreres, demà la Societat Esportiva Eivissa i Reus Redis, respectivament.
Gràcies, Toni. Quant al temps, recordeu que canviarà mitjan cap vespre i que pot ploure fort localment i fins i tot haver-hi tempesta. Tomàs Salom ens ho explica. Bon dia.
Bon dia. Avui tancam la setmana amb un diumenge de certa inestabilitat meteorològica. Durant el dia veurem estones de núvols, cel parcialment ennuvolat, també es podria obrir qualque clariana, però atenció, perquè a partir de mitjan capvespre arribaria la part més activa d'un front fred que, pensant que ens pot deixar algunes precipitacions, de fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a Menorca, a la Serra de Tramuntana i també en el nord de Mallorca per pluges que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en una hora, localment acompanyades de tempesta. Aquestes precipitacions es produirien Orient, sobretot durant la segona meitat de l'hora baixa i també entrada la nit cap a dilluns. Tot això amb un vent de direcció variable durant el matí més del sud-oest. Després començarà a entrar el vent de component nord amb alguns cots moderats i, per tant, a mesura que vagi entrant, també tindrem una situació marítima més alterada. A nit esperam àrees de temporal marítim a la costa nord de cada una de les illes. Quant a les temperatures, lleuger descens de les màximes, el termòmetre anirà davallant durant el vespre. Demà dilluns mantindran certa inestabilitat cap a l'àrea de les Pitiuses, amb possibilitat encara d'alguns ruixats, més sol a Menorca i alguns intervals de núvols en el cas de Mallorca.
Gràcies, Tomàs. Ja ho sabeu, canvis en el temps avui a hora baixa. Això ha estat la nostra portada, titulars, i ara tot d'una, començant.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Té 35 anys, és una dona i en aquesta hora està ingressada en estat greu de salut a Son Espases. Aquesta matinada, quan havia sortit d'una festa als afores de Costitx i anava a entrar en el seu cotxe, qui va ser la seva parella, qui té un ordre d'allunyament d'ella, l'ha sorprès i l'ha ferida amb una arma blanca al coll. Després, ell s'ha autolesionat i ha estat trobat ferit a pocs metres de distància. També és a l'hospital, en el seu cas, custodiat, però, ja per la policia.
Aquest nou cas de violència masclista ha provocat la reacció gairebé immediata de la presidenta del govern, que, alertada per l'Institut Balear de la Dona, ha expressat la condemna pública a les xarxes socials i ha ofert els recursos públics a disposició de la víctima i el seu entorn. Més tard s'hi referien directe en una intervenció al programa La Gran Vida d'aquesta casa.
Qualsevol agressió masclista mereix també màxima condemna, rebuig i esperar que s'aclaresquin els fets.
Igualment ha condemnat els fets el delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez.
Y denunciar una vez más, y más en esta semana, aunque hay que hacerlo diariamente durante todos los días del año, el dolor y el rechazo que toda la sociedad tiene que experimentar por cada uno de estos intentos de crímenes machistas o crímenes machistas.
També ha condemnat aquesta nova agressió masclista al Batle de Costitx, Antoni Sales.
És molt necessari continuar fent feina en la conscienciació i en l'educació perquè aquestes situacions no se repeteixin. Això no és la Mallorca que nosaltres volem, això no és la Mallorca que els mallorquins estem avasats i que voldríem tenir pels nostres fills i pels nostres nets.
El telèfon 900-17-89-89 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears. També hi ha el 016 estatal. Tots dos estan atesos les 24 hores per professionals.
Per descomptar que qualsevol novetat sobre aquest cas i sobre l'evolució d'aquesta jove que es troba hospitalitzada, el vos oferirem en pròximes edicions informatives. Canviem d'assumpte, però continuem parlant de dones i de preocupació per la seva situació. Família i amics de Malena Ortiz, la jove que va desaparèixer a Calvià fa ja 12 anys, ara ella en té 27, s'han tornat a reunir avui a Santa Ponça per reivindicar que el cas no caigui en l'oblit. La Guàrdia Civil manté oberta i activa la investigació, però el cert és que en tot aquest temps no s'ha aconseguit cap pista, cap evidència determinant per resoldre el cas.
La desaparició de Malena és una de les més estranyes de les Balears, pel poc que s'ha aconseguit avançar, sobretot tenint en compte que se li va perdre el rastre en un tram només d'entre 500 i 700 metres. La càmera de vigilància d'un viver d'aquella zona la va enregistrar.
Tenint en compte el recorregut que va fer la següent càmera, que l'hauria d'haver gravat, és la que està a l'alçada del camp de futbol de Sant Ferrer, però no va ser així.
Per això es té la certesa que va desaparèixer en aquell tram entre el viver i el camp de futbol. La mare de Malen, Natàlia Rodríguez, té la sospita que el o els responsables de la seva desaparició eren persones conegudes per la seva filla.
Volvemos a lo mismo. Malen, según lo que yo pienso, ¿no? A esa hora, que con tanto transeúnte y demás, alguien tendría que haber visto algo si se lo hubiesen llevado a la fuerza. Entonces, volvemos a lo mismo. Pienso que Malen se sube al coche de alguien que conoce. O personas que conocen, porque evidentemente hay un culpable o culpables de que Malen hoy por hoy no esté con nosotras.
Natàlia lamenta que no s'hagi aconseguit cap pista o evidència en un tram tan curt i considera que es van cometre errors en la investigació, sobretot durant els primers dies.
Evidentemente, si después de 12 años estamos exactamente igual, es porque se pasaron cosas por alto. No se investigó lo suficiente, porque si no, algún indicio o algo tendríamos.
El sumari del cas Malena ha tornat a estar sota secret perquè la Guàrdia Civil té en marxa al manca una línia d'investigació, si bé ni tan sols la seva família sap quina és. En qualsevol cas, per avançar i aportar llum al cas, la mare de Malena continua insistint en la necessitat d'incorporar la investigació a l'equip de la UCO, la Unitat Central Operativa.
Aquest departament ha participat de forma exitosa en la investigació de desaparicions tan mediàtiques com la de Diana Kerr o Manuela Chavero. Natàlia Rodríguez apunta que fan falta més mans per al cas de la seva filla, ja que, segons li consta, només dos agents fan feina actualment en la recerca de Malena.
Més enllà del seu cas personal, Natàlia també aprofita l'ocasió per reclamar que el Congrés o el Senat converteixi en llei l'Estatut de les Persones Desaparegudes, l'objectiu garantir i actualitzar el dret tant de desapareguts com dels familiars. És un altre dels temes d'aquesta jornada de diumenge. Els autònoms, els treballadors autònoms, han sortit al carrer per demanar unes condicions de feina dignes, per exemple, a Eivissa.
Amb el clam basta, ja mig miler d'autònoms s'han manifestat pels carrers per demanar millores i facilitats a l'hora d'exercir les seves professions. Demanen baixes dignes, permisos de maternitat adequats. Diuen que estan asfixiats pels impostos i la burocràcia i que cada cop és pitjor. Defensen que sense autònoms el petit comerç, l'ànima dels barris, es moriria. A més, asseguren que ser autònom a Eivissa és molt més complicat perquè la feina està lligada a la temporada turística i els costos són més elevats per mor de la insularitat i el preu dels lloguers. Escoltam alguns dels testimonis.
Aquí en Eivissa tenemos dos hándicaps. Uno es la estacionalidad, que en verano sí se gana un poquito más de dinero, pero ahora se gana mucho menos. Entonces al final se equilibra todo el año. Y todo el tema de lo caro que aquí vivir.
Cada vegada és més complicat. No vol dir que siga mesos vista o el millor any vista, sinó que és una gota. Cada volta es mes, cada vuelta es mes.
Tengo un centro de uñas que solo trabajo yo, porque la verdad que no me da para contratar a alguien, ni siquiera para estar yo perfecta, la verdad. Y trabajo 12 horas al día y no puedo ni ir de vacaciones, que es muy fuerte, porque es que lo que nos cobran es desmesurado.
I a Palma la protesta ha recorregut els principals carrers del centre de la ciutat. Durant la manifestació s'han pogut també sentir clams de protesta contra el govern. Manolo González, coordinador de la plataforma d'autònoms a Mallorca.
Tenim una quota justa d'autònom, també que pagar per lo que realment facturam i no per lo que ens està demanant el govern, no? Això és, per exemple, podria ser una de les raons. L'altra, també que tenir si tenim una malaltia, que tinguem una seguretat jurídica, també que dir que mos pugui cobrir aquestes necessitats.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Més coses de salut. Coincidint amb el Dia Internacional dels Trastorns de la Conducta Alimentària, els professionals sanitaris avisen de l'augment d'aquests trastorns entre la població jove. Els darrers estudis espanyols situen la prevalença entre el 4,1 i el 4,5% en adolescents i joves de 12 a 21 anys, una etapa en què la personalitat, l'autoestima, el rol social estan en ple desenvolupament. A les illes, les expertes alerten d'un augment de la prevalència de la malaltia en infants de cada vegada més petits, marcant així la data d'inici als 8 anys.
Entre els TCA més freqüents hi trobem l'anorèxia, la bulímia, el trastorn per atracó, la vigorèxia i l'ortorèxia, tots ells relacionats amb una combinació de factors genètics, biològics, psicològics i socials. Els experts recorden que la pressió estètica, el perfeccionisme, la baixa autoestima i un entorn familiar complex incrementen el risc, especialment entre les dones, que són 9 de cada 10 casos. Els símptomes poden anar des de la restricció extrema d'aliments i els atracons repetits fins a les purgues, l'aïllament social, alteracions hormonals, dany dental o problemes cardíacs. El tractament és llarg, amb possibles recaigudes, i requereix un abordatge multidisciplinar amb metges, psicòlegs i psiquiatres. Iratxe Aguirre és la referent de psiquiatria a la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària a Son Espases.
Cuando hablamos de trastornos alimentarios, no hablamos solamente de imagen, de estética, sino hablamos de aceptación integral de uno hacia sí mismo. Alguien que se acepta, que no tiene una mirada crítica hacia sí mismo y que se trata con compasión, es muy difícil que desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria.
Aguirre insisteix que la prevenció passa per fomentar hàbits saludables, reforçar l'autoestima, promoure el diàleg i facilitar eines per gestionar les emocions. També reclamen un canvi profund en l'escala de valors perquè l'aparença física deixi de ser central i es prioritzi el benestar emocional, especialment entre els més joves.
Si tuviese que elegir un foco donde hacer hincapié en la prevención, sería en ayudar a nuestras niñas, a nuestros niños también, sin duda, a mirarse a sí mismos con aceptación y a ser compasivos consigo mismos, con los otros. Desde esa posición es muy difícil desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
Amb motiu d'aquest Dia Internacional dels Trastorns de la Conducta Alimentària, Ivetra s'emetrà avui a les 11 Petri Cor, un llargmetratge documental que retrata el viatge de tres dones de diferents generacions en el seu procés de recuperació d'un trastorn alimentari. I d'altra banda, les unitats de respir són estades temporals a les residències de gent gran per ajudar a descansar els seus familiars cuidadors, també. A Menorca n'hi ha actualment 13 de places de respir. Sempre hi ha rotació, però ha crescut la demanda i estan, diuen, en plena ocupació. Blai Barbé.
Dins dels serveis per a les persones grans de Menorca existeixen les unitats de respir. Es tracta d'una estada temporal a les residències que té l'objectiu d'oferir un descans i un suport als familiars o cuidadors. Dolors Pujol és una persona que té un familiar a la unitat de respir a Santa Rita. L'escoltam.
Per nosaltres ha sigut un respir perquè eren les 24 hores pendent d'ell a tota hora i ara pues, tenim unes hores per nosaltres, encara que venim cada dia a veure'l, o al matí o a la tarda.
A l'illa hi ha 13 places d'unitat de respir. Com que tenen rotació, perquè són temporals, sempre estan ocupades. Quatre d'elles són a Santa Rita, Ciutadella. Les estades per respir arriben als centres geriàtrics a través dels serveis socials. Escoltem ara Bàrbara Torrent, que és directora de Santa Rita.
Ens envien tota la documentació de la situació mèdica i social d'aquesta família, se fa una comissió de valoració i se decideix a partir de quin dia i durant quant de temps se li dona l'estada temporal a les persones, que sol estar entre 45 i 60 dies.
Algunes persones que estan pendents d'una plaça de dependència i que estan en llista d'espera demanen, mentrestant... Algunes persones que estan pendents d'una plaça de dependència i que estan en llista d'espera demanen, mentrestant, una unitat de respir.
Les noves tecnologies podrien ajudar a estalviar fins al 80% de l'aigua consumida a les Balears i per això les darreres novetats en aquest sentit, especialment pel sector turístic, es presentaran aquesta setmana al tercer fòrum d'aigua i turisme. Entre les iniciatives presentades destacarà WaterShift, un projecte que busca que cerca reduir de manera notable el consum d'aigua a les piscines dels hotels i als habitatges privats.
El sistema proposa dues vies principals: cobrir les piscines per disminuir la pèrdua d'aigua per evaporació, una mesura més complexa per als hotels que fan un ús continuat, i d'altra banda optimitzar els filtres i els processos de neteja, una tecnologia que pot arribar a reduir fins a un 80% el volum d'aigua necessari en funció de cada instal·lació. Joan Miquel Mates és el director del clúster de la indústria química de les Illes Balears.
Una piscina particular, tu l'estàs utilitzant una hora en el dia, tal vegada dues, llavors la resta del temps la pots tenir coberta i evitar el procés d'evaporació. En canvi, una piscina turística no té sentit tenir-la coberta perquè constantment hi estan nedant els turistes. A hotels hi ha que treballar amb el tema de rentat de filtres, que és el major consum que tenen, juntament amb les fuites.
Per l'estalvi d'aigua als hotels també es presentarà l'estudi de la UIB en col·laboració amb cadenes hoteleres per influir en el comportament dels turistes a l'hora de fer un ús responsable de l'aigua. Erika García, del Departament de Sostenibilitat de Garden Hotels.
Algunes d'aquestes intervencions han consistit en paratines informatives, un rellotge d'arena en forma de gota d'aigua de 5 minuts, estava ferrat a la mampara de la dutxa i el client podria d'alguna manera interactuar amb aquest element per controlar la durada de la dutxa. El que hem anat fent és anar avaluant si aquestes habitacions reduïen el seu consum comparant amb una sèrie d'habitacions que han estat, diguéssim, un grup de control.
Aquest fòrum d'aigua i turisme també presentarà l'innovador projecte Eco Aljub, impulsat pel clúster de la indústria química en col·laboració amb l'empresa de fitofarmàcia Bionòrica.
La iniciativa s'està desenvolupant a la finca agrícola experimental de Sacànova i té com a objectiu donar una segona vida a l'aigua salada que es perd durant la neteja dels filtres de les piscines. Aquesta aigua, en lloc de desaprofitar-se, es reutilitza per regar plantes halòfites, plantes que poden viure en ambients salins i que absorbeixen i retenen la sal en les seves estructures. Explica el director del clúster, Joan Miquel Mates, que l'aigua torna al sòl amb una concentració de sal molt inferior, reduint així el risc de salinitzar els aqüífers.
I els resultats també han estat molt esperançadors perquè hi ha hagut un bon creixement. S'ha analitzat al laboratori la capacitat de fixació de sal que tenien cada una d'aquestes plantes i després ens alegra molt que les espècies més interessants, a més, es poden consumir. No tan sols són ornamentals, sinó que se poden menjar, en la qual estiríem dins una espècie de projecte de circularitat.
Més coses. La cadena hotelera mallorquina Barceló haurà d'indemnitzar la societat promotora menorquina de turismo, propietari del Club Hotel Agua Marina de l'Arenal d'en Castella, això fruit d'una sentència judicial que està ratificada per l'Audiència Nacional per ús il·lícit de la marca Agua Marina en el Hotel de Caladó.
La indemnització ho és, per tant, per danys i perjudicis i es comptabilitza l'1% de la xifra de negoci obtinguda per l'explotació de l'Hotel Barceló Agua Marina de Caladó des del 1 de setembre de 2018 o, en el millor dels casos, pels condemnats des de juny de 2022. S'ordena a Barcelona la retirada del mercat de tot el material publicitari, la cartelleria comercial o qualsevol altre suport que hagi servit per violar el dret de marca de l'entitat mercantil menorquina. L'hotelera mallorquina ha demanat sense èxit la caducitat total de la marca Club Hotel Agua Marina.
Som ara a Formentera perquè tres de les víctimes del penitenciari franquista formenterenc descansen ja en pau a la seva terra de naixement. Són les restes de Manuel, de Francisco i d'Antonio, que varen morir de fam al penal franquista. Han estat retornades a les famílies 84 anys després de la seva mort, ho ens ho explica Elena Trinidad.
Les restes de Manuel Gordillo Vega, que va morir el 1941 a la presó franquista d'Escampament a la Sabina, han tornat a la seva terra 84 anys després. Ho explica el seu net Juan Manuel García Gordillo.
Normalmente un entierro va uno con tristeza, ¿no? En este caso vamos a ir con alegría, poder tenerlos a los dos ya juntos y ya está.
Manuel ha rebut sepultura juntament amb la seva dona. Fou condemnat pel règim franquista a 30 anys de presó.
Que havia robat aceite. Però que ell tenia també tierra, olivo, i ell tenia metit allí cerca de 30 fanegas de oliva. És a dir, que ell, en aquests moments, en lloc de... lo que hizo fue ir a por el aceite que tenía suyo allí.
Gràcies al quart pla de fosses del govern s'identificaren 3 de les 58 víctimes del penitenciari. Javier Parejo és fotògraf documentalista.
Aquí la gent ha mort de paludisme, de hambre, de malnutrició, de falta d'alimentació.
Els tres identificats eren de diferents pobles de Badajoz.
Lo hacen a forma de castigo para que no tengan acceso a nada, para que no tengan contacto con la familia, para que la familia no sabe ni dónde está Formentera en esa época, imagínate. Y lo hacen en forma de castigo, por eso cayeron tantos extremeños aquí en Formentera.
Francisco Delgado, que fue guardia municipal a la República, ha rebut sepultura a Almendralejo, y Antonio Sánchez, obrer y afiliat a UGT y el PSOE, al cementerio de Zarzacapilla. Tots tres descansen ya en pau.
Informatiu migdia.
Fem un cop d'ull ara a l'actualitat fora de les illes. Estatal i internacional, Taiwan i Mèxic han suspès les importacions de carn d'Espanya pel brot de pesta porcina, mentre que l'Equador intensifica els controls en els aeroports. Ara la Generalitat de Catalunya no descarta demanar ajuda a la Unitat Militar d'Emergència per frenar aquest brot en porcs senglars.
Això arran que s'hagin trobat 8 senglars morts més a la mateixa zona de la Serra de Collserola, on ja n'havien aparegut 6 de morts per pesta porcina africana. A més, després d'haver practicat les anàlisis corresponents, s'han confirmat 2 d'aquests tipus de pesta i 12 encara estan per analitzar. És Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura de la Generalitat.
En les pròximes hores se va a tomar una decisió, no sé si la UME, por descontado, ya hemos pedido a Seprona también su ayuda de la Guardia Civil y todos los profesionales expertos en control cinegético no podemos escatimar ni un recurso y por lo tanto pedimos la colaboración ciudadana, pero también si hace falta pediremos la colaboración de la UME, de la unidad de control cinegético de la UME, si los técnicos i los expertos pues determinen que necessitamos refuerzos.
I encara, concentració del Partit Popular a Madrid avui migdia per protestar contra el govern de Pedro Sánchez.
La concentració ha comptat amb una gran quantitat d'assistents que mostrava banderes d'Espanya i que han exhibit pancartes amb lemes com dimissió ja, separació de poders o independència judicial. És Alberto Núñez Feijo.
Ni un dia més de abuso, ni un dia més de mentiras, ni un dia més d'impunitat. Ni un día más de corrupción, ni un día más de este gobierno, porque ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad.
No hi ha temps per res més quant a la informació generalista, perquè ara sí, arriba la informació dels esports amb Toni Tenerife.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
El Real Mallorca va sumar ahir un insuficient empat a dos davant un Osasuna que va aixecar un 2-0 en contra amb els gols de Raúl García i Bojomes, minuts 81 i 92 de partit. Per part vermell, el doblet de Morici i la bona sintonia que té el camp amb el jove Jan Birriri són el més positiu d'un partit on el gol del ja esmentat Bojomo va caure i molt el tècnic local, Thiago Barrasate.
Muy con muy mala sensación. Creo que el primer tiempo ha pasado muy poco y estos partidos lo cambian normalmente chispazos, ¿no? Hemos tenido ese chispazo de Jan y bueno, nos hemos puesto 1-0 y 2-0. El equipo yo lo veía muy bien hasta el 2-1. Te meten el gol y ahí sí que los últimos 5 minutos, pues la situación en la que estamos, dos rivales necesitados, pues ahí al final te entra un poco esa duda de ir o meterte un poco más atrás y ellos con ese gol pues van con todo, ¿no? Como habéis visto en el gol que lo ha rematado Boyomo, entonces con 2-0 teníamos el partido en la mano y se nos ha escapado y las sensaciones son malas.
Recordar que els vermells han només 13 punts a la classificació, estaran una jornada més fora de les places de descens, passi el que passi. De la 14a jornada, un partit en marxa des de les dues, Real Sociedad 0, Villarreal 0. A primera federació, primer triomf, 3-0 de Miguel Álvarez al front de l'UD des que es va fer càrrec de l'equip davant l'Algeciras, el gol de Dabo, Frank Castillo del punt de penal i Sofian han estat suficients per sumar la primera victòria de Vicenç des que Paco Jiménez ja no està nit del conjunt de Camp Mises a segona federació i es va avançar un partit corresponent a la tercera jornada, el grup tercer, a l'Atlètic Lleida 0, l'Atlètic Balears 1, amb un gol de Jaume Tobar, que ja suma 10 en el present campionat i que permet als blanquiblaus sumar el tercer triomf consecutiu. Luis Blanco, tècnic blanquiblau, es va mostrar molt satisfet pel rendiment del seu equip.
Crec que hem fet un partit molt complet. Quan ha jugat defensa, han defensat molt bé, hem atacat amb criteri, hem generat moltes ocasions de gol, ells quasi no s'han generat res. Hem fet un molt partit, aquesta, per nosaltres aquesta és la línia, hem fet les coses amb serenitat, amb bona interpretació, així que content del partit d'avui.
Avui s'han jugat el Porreret 0, Reu 0, Torrent 2, Andratx 2 i Poblense 0, Societat Esportiva Eivissa 0. L'Illes Balears Palma Futsal va caure davant del Futbol Club Barcelona al Palau Blaugrana per 2-0 després d'una primera part on l'equip d'Antonio Vadillo va concedir molt i que va possibilitar dos gols del cim blaugrana. Parla el porter Denis Cavalcanti.
Sabemos que será un partido muy difícil, muy duro. Primera parte jugamos poco con balón. Creo que segunda parte fue un poco mejor. Lunes, otra final. Necesitamos sumar y seguir descansar. Vou vir para casa, recarregar as energias e pensar no partido de lunes.
En plana poliesportiva, en bàsquet, avui quan falti un quart per les 8 es juga el pavelló Sant Martín a Tenerife el segon partit de les finestres FIBA classificatòria pel Mundial 2026 entre Espanya i Geòrgia. Recordant que davant Dinamarca l'equip de Xus Mateos va estrenar amb triomf per 64-74. Pel que fa al món del rugby, Càrrec creu per tancar la primera volta a divisió d'Ono B. Les bones notícies, les protagonitzen el Toro, que va superar un notable segon temps als Sitges per 40-9 amb una taca negra. La greu lesió del seu capità Lucas López, que es perdrà el que resta temporada. I pel que fa a l'altre representant del rugby llenc, el Palma va caure de forma molt clara, 0-59 davant el líder, un Andorra que aquesta temporada apallissa de forma sistemàtica el seu rival i que és clar candidat a l'accent de categoria. S'escolta amb el capità del conjunt palmesà, Charlie Foc, molt sincer a les seves declaracions.
Que hi ha hagut moments que no sabien ni per on mos entraven, saps? Molta, molt bona continuïtat. Sí, hem fet aigües. Hi ha hagut moments del partit que hem fet aigües en defensa perquè és que no sabíem per on ficar-nos per defensar... aquest atac.
I recorda que aquesta nit, pràcticament de matinada, Gemma Teai i David Fibra jugaran la semifinal del torneig d'Acapulco de Pàdama. Aquest a punt del deixant. Fins aquí els esports.